Molt bona vesprada, benvinguts a una nova edició del programa Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Un programa en el que anem a conèixer algunes iniciatives que estan posant-se en marxa arreu del territori espanyol vinculades al territori, joves emprenedors que estan recuperant l'activitat agrària. I parlarem de quines són les avantatges d'aquests projectes amb una experta en la matèria. I avui anem a comprovar com de vegades fa falta que vinguin de fora per tal de destacar allò que tenim, perquè la comarca és objecte d'un reportatge a la revista Oxígeno. És la principal publicació en Espanya dedicada al senderisme i a la muntanya. Ha fet un reportatge al voltant d'un projecte d'allò més interessant, de segur que el sona, la travessia dels 8.000, una ruta per descobrir els 8 cims d'aquestes comarques que superen els 1.000 metres d'alçària. I de territori i producció agrícola en parlarem mitjançant cireres de la muntanya d'Alacant, que està ara en plena campanya de col·lecta. Aquestes són les nostres propostes per a que vostès ens acompanyen al llarg d'aquesta mitja hora de ràdio, aquesta mitja hora de comarca. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. En aquesta edició d'Arrel volem conèixer algunes iniciatives que estan desenvolupant joves emprenedors en tot l'àmbit nacional vinculades amb el territori. D'això es va parlar al foro d'ocupació que el darrer mes d'abril va celebrar la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat a Muro. I va intervindre Patricia Dopazo, que és agroecòloga i que forma part de l'equip coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Patricia Dopazo, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, què tal?
El primer missatge que volem llançar és que no cal inventar res, és a dir, que n'hi ha joves emprenedors que ja estan vinculant la seva activitat al territori.
Efectivament, sí, sí, estan vinculant al territori i estan, a més, recuperant oficis i professions, no? Que, pues, que des de fa s'han vingut, pues, estan desapareixent, no? com algo tan important com l'agricultura, que ens dona de menjar.
I això està passant arreu del territori espanyol?
Sí, sí, a tot el territori espanyol, i jo diria més, en realitat està passant a tot el territori europeu, perquè, bueno, nosaltres que estem a la revista connectats amb altres organitzacions d'Europa, pues és el mateix el que està passant, no? Hi ha una els joves estan tornant al camp i als oficis així productius, no, del sector primari, per tal d'encontrar, pues, un treball, pot ser per fer front a la crisi o pot ser simplement per trobar una ocupació, no, que els plene, no? Perquè la realitat és que estan anant al camp perquè els agrada, no per obligació.
Sí, i de totes aquestes iniciatives, quines són les que destaqueu vosaltres? Ja que coneixeu moltes de les que estan desenvolupant-se, de segur que n'hi ha alguna que us crida especialment l'atenció.
Bé, doncs en realitat, la veritat és que hi ha de tot, no? El que ens crida l'atenció és que hi ha moltes tipus d'iniciatives, com he dit, totes tenen a veure amb el sector primari, però hi ha des de ramaderia, joves pastors que estan tornant als animals, hi ha gent que està fent torta, hi ha gent que està fent transformació d'aliments, com ara pa, formatges, no? De tot, cerveses, fins i tot, i bueno, hi ha una mica una varietat molt, molt ampla, no? Pot ser que el que més ens ha cridat l'atenció és, pot ser l'ofici de pastor, que hem trobat gent fent tant dones com homes, que ho estan fent per Castilla y León, per la zona dels Pirineus, perquè, clar, em sembla, no? Nosaltres que som de ciutat, no? Em sembla que és un ofici com molt dur, no? Això d'anar-te, pues, gran part del dia per la muntanya amb els animals només i sense, una mica perdut, no?, de tot, pues, sembla una mica dur, però sí que és veritat que això està passant, no?
En tot aquest procés de com els joves tornen al camp i com desenvolupen projectes emprenedors vinculats al territori, entra en joc un concepte que, de fet, vosaltres utilitzeu al títol de la vostra revista, que és el de sobirania alimentària. És a dir, que cada territori puga abastir als seus habitants, sense haver de recórrer, efectivament, a productes d'altres indrets.
Sí, bé, esa podria ser una de les definicions, però a nosaltres ens sembla una mica incompleta, perquè està clar i sabem que no tots els territoris poden donar de menjar pues als seus habitants, no només per capacitat física, sinó perquè també nosaltres estem acostumats a una varietat de menjar, no? Que no volem d'alguna manera tornar enrere, no? I anar limitats de només menjar creïlles o ous, no. La història és que del que es tracta realment és de prioritzar el que un territori pot produir, no, per a la seva població, i sobretot de que les altres coses de les que ha de produir-se la població vinguen d'altres territoris sense problema, però en una situació d'igualtat, o sigui, de justícia, vol dir, de justícia de mercat. Perquè el que tenim ara, i justament el concepte de sobirania alimentària, es crea perquè hi ha una injustícia a nivell alimentari i a nivell agrícola darrere de tota la indústria d'alimentació. Trobem que hi ha monopolis de grans empreses, trobem que hi ha relacions comercials injustes amb camperols del sud, amb petits productors, pues, en aquest territori lo hem observat, no? Que els petits llauradors no poden viure perquè els paguen uns preus que són injustos i que no donen per als costos, no? I és una mica això, no? De fer-se preguntes del que hi ha darrere del que consumim i tractar de canviar-ho.
Altre dels conceptes que també dona títol a la vostra revista és biodiversitat, és a dir, com el treball del camp contribueix a la millora de l'entorn.
Sí, sí, sí. El treball al camp i des de l'agroecologia, principalment. És a dir, des d'un respecte al territori, al medi ambient, pues a les relacions que hi ha al territori també, no? I és a dir, estem tant de que l'agricultura convencional o industrial, no? que fa ús de moltes agrotòxics i demés, pues està acabant amb la biodiversitat, amb els llavors de tota la vida, i això pues està fent un impacte al territori, a la nostra alimentació, a la biodiversitat, i al final això pues això és, no sé, això és una, hem de fer-le front, no, d'alguna manera.
Sí, perquè després entrem en la qüestió del preu, no? Dels productes que aposten per la qualitat, per produir d'una forma ecològica. Què és el que es pot fer per anar trencant aquestes barreres o aquests tabús?
El que es pot fer realment és apostar per canals curts de comercialització, és a dir, a lo millor no anar a... Bueno, cercar al nostre territori llauradors o gent que està conreant, que està fent torta, i tractar de comprar-les directament, no? És a dir, acurtar el més possible tot aquest circuit de comercialització, que de vegades el nostre sistema és molt llarg, amb molts intermediaris, no? Que es queden en gran part del benefici. Aleshores, el que hem de fer és apostar per recuperar aquesta relació directa amb els productors i productores. I, de fet, ja hi ha al nostre territori, perquè això és veritat que pot semblar una mica difícil, no? I com trobo jo ara algú que esté conreant, que esté produint? I la veritat és que ja a tots els pobles trobem més fàcilment que abans maneres de aconseguir aquests productes, no? Pot ser en forma de mercats de productors, pot ser en forma de grups de consum, que és gent que s'organitza, no? I que busca productors propers, i la veritat és que cada vegada és més fàcil, no? Accedir a aquest tipus de productes i a un preu que pot ser molt més accessible que el que estem acostumats a les botigues o a les grans superfícies.
I tota aquesta filosofia es completa per la conservació i el manteniment d'una cultura tradicional vinculada al territori, vinculada al camp, que salvaguarda mitjançant aquestes noves iniciatives, no?
Claro, pero la verdad es que nosotros pensamos que, bueno, nosotros pensamos, no, pensamos que en de mantener la vida pobres, porque fan una conservació del territori, perquè tenen una cultura i un patrimoni molt, molt important, i la veritat és que només es poden mantenir els pobles si hi ha vida, els pobles, no volen pobles que siguin museus. Aleshores, pues els joves i la activitat econòmica sostenible és fonamental. I clar, és molt important de recuperar totes aquesta activitat. Per això també als pobles hi ha molts coneixements, no, agrícoles que s'han perdut perquè han desaparegut els llauradors de sempre, no? Nosaltres no volem tornar enrere. El que sí que pensem és que hi ha moltes coses de les que es feien abans que estan d'actualitat ara també, no? I volem utilitzar els avanços també científics i tecnològics, però amb un equilibri amb la sabidoria d'abans, no? Donar valor a aquesta sabidoria dels llauradors i llauradores d'abans, perquè trobem que és més útil que mai, pot ser.
Patricia Dopazo, agroecòloga, on podem trobar més informació al respecte?
Bé, podem trobar a la pàgina web de la revista, que és soberaníaalimentaria.info, a la web.
Doncs visitarem eixa web per tal de trobar més dades i més informació respecte a aquesta qüestió tan interessant, aquestes iniciatives que joves emprenedors estan desenvolupant per tal de recuperar el territori i l'activitat vinculada a d'ell. Patricia Dopazo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
Ho diem al principi del programa, vinculat a aquesta aposta pel territori. Cal destacar avui l'Associació Rural Sense Ànim de Lucre, que amb seu a Planes va iniciar l'any 2012 un projecte per tal d'evitar l'abandonament del camp i generar ocupació a la comarca. És Serveis Rurals Muntanya d'Alacant, que ha començat l'any amb unes xifres esperançadores per al sector, després d'haver contratat amb vora mig centenar de persones. Ens ho conta Lucía Gadea.
La Asociación Servicios Rurales Montaña de Alicante, que preside Marcos Simón, ha sacado del paro a una serie de familias de la comarca y también dado trabajo temporal a al menos medio centenar de personas. Son las cifras que barajaba a principios de este 2014, dos años después del inicio de la iniciativa, que comenzó con el objetivo de evitar el abandono de cerca de 2 millones de metros cuadrados de terrenos cuyos propietarios no pueden atenderlos por su edad y los arrendan a la asociación para el desarrollo de los trabajos.
Apostem per l'agricultura perquè atenem que potenciar el que tenim sempre fa que tinguem un camí recorregut que, si apostarem per un altre tipus d'activitat, tindríem que plantejar-se. Així tenim terres en diferents cultius, cirers, oliveres, ametllers. Clar, si nosaltres aprofitem el que ja tenim i som capaços de treure-li una rentabilitat, i aquesta rentabilitat retorna a aquests propietaris, a aquests xicotets municipis, de la mà d'aquesta associació, pues pensem que podia ser un treball interessant i que anava a beneficiar-se una quantitat important de gent.
La asociación tiene sus oficinas centrales en Planes y presta además asesoramiento en las tareas de mantenimiento y gestión de las explotaciones agrarias y también en la clasificación y comercialización de la fruta.
Están escuchando el programa Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, on saludem al nostre amic i company Gavi Sánchez. Molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
A l'hora del medi ambient, ara farà unes setmanes, vam parlar de com un dels reporters especialistes de la revista Oxígeno, dedicada al senderisme, estava recorrent la comarca per tal de preparar un reportatge que ell seria publicat en eixa revista, Oxígeno. I, Gavi, la travessia dels 8.000, ja saben, eixa ruta que ens porta a els 8 cims de més de 1.000 metres d'aquestes terres, ja està als quioscos.
Sí, està aquí els cos i la tenim així, damunt la taula. Ens han comentat que s'ha acabat. La revista s'ha exhaurit en totes les llibreries. Crec que alguna d'elles ha tingut que demanar més exemplars, el qual ens complau i ens ompli de satisfacció. La revista ha tret un reportatge de, conforme dius, de Juanjo Alonso, el capitán Pedales, que va estar així, va disfrutar, va gaudir i ha transmès eixa experiència que va tindre així en 6 planes en esta revista, que casualment en maig és la més venuda de tot l'any, perquè hi ha gent que ja prepara les vacances i hi ha gent molt aficionada a la muntanya, con la qual cosa, bueno, estem pletòrics de satisfacció. Ara falta la repercussió en els interessats, en el públic i en els possibles visitants.
La travessia dels 8.000, que compta amb 6 planes d'eixa revista, és la principal d'eixe sector, del sector del senderisme i de l'excursionisme, i fa un repàs general, amb caràcter general, del que és i del que planteja la comarca amb eixa travessia dels 8.000, i després ja va etapa a etapa demostrant que s'ho ha patejat tot.
Sí, evidentment, ell, clar, ha tingut que comprimir tot el que va experimentar i va viure així, però sí que queda molt clar per a la gent que vulgui consultar i vulgui integrar aquest projecte, a banda de poder consultar la web, és aquests 6 planes que has comentat, etapa per etapa, la distància en quilòmetres, i també una part molt important, que són allò que es pot veure, allò destacat, allò que el visitant, independentment de transitar la serra, patejar-se-la i gaudir-la, evidentment, pot anar descobrint, com una antiga cantera, un pou de neu, un fort de calç, tot allò destacable que hi ha el recorregut etapa per etapa. Jo crec que queda molt especificat, molt clar, i també deixa una miqueta a que la gent li puga interessar, li desperti la curiositat i puga acudir a gaudir-la i a disfrutar-la.
Perquè estem parlant de 5 o 6 atractius per etapa, i de segur que se n'han quedat fora, no?
Sí, se n'han quedat alguns. Clar, el visitem és que estan més pròxims al camí per on transitem, no el desplaces massa per a no estar molt més temps del previst en cada etapa, però sí que allò que està proper al camí, que en pocs minuts pots estar altra volta reprenent el trajecte, puga ser destacable i pugues gaudir i pugues fotografiar-lo, pugues i conèixer també la tradició i la història d'aquest propi element.
Sí, perquè una de les claus del projecte no és simplement recórrer els espais patrimonials o naturals de la comarca, sinó poder al final gaudir i descobrir quin és l'esperit de cadascun dels municipis, no?
Sí, jo crec que és un complement molt important el conèixer allò per on estàs passant, la trajectòria que ha tingut, la història i la tradició, i els elements que han aprofitat per al treball en el camp, per al gaudiment, és a dir, per a diferents elements. Juanjo, si recordes, ens va comentar en este mateix el programa de l'Hora de Medi Ambient, que inclús de la trajectòria que ell tenia, que era moltíssima, en experiències en tot el territori espanyol i fora d'ell, però sobretot en l'espanyol, no havia conegut un projecte, una proposta, un servei de travessia guiada. És a dir, aquest component de que anem acompanyant els visitants, els turistes, a la gent que estiga interessada en conèixer el territori i contar-los, apropar-los, dur-los a llocs que possiblement no estan en ningun flyer o en ningun tríptic, ell pensava que era una cosa molt destacable des d'aquest punt de vista. Era l'únic projecte que havia vist que era guiat.
Clar, perquè tu la ruta la pots fer efectivament pel teu compte, però sí, pots perdre't moltes de les riqueses que té tota la zona si no hi ha una persona experta, coneixedora, que pot donar-te detalls, no?, al voltant del que pots descobrir, i el que el tira un poc l'orella i diu, escolta, mira això que val la pena, no?
Efectivament, i el component que ell també destacava, molt prop de la costa, molt prop d'una zona molt turística, hi ha enclaus naturals, enclaus de serra, de muntanya, rurals molt destacats, és a dir, es combinen les dues coses d'una manera molt adequada per al possible turista o visitant.
Fa falta tancar aquesta barrera, no?, de parlar d'Alacant i pensar en seguida en el sol i la platja. Sol en tenim així moltíssim, sí, però n'hi ha un altre component que és complementari al 100%.
No, de Baez és la província més muntanyosa de la península, amb la qual tenim un...
I això no ho sap ni tan sols la gent d'ací,
És possible que ho desconeguin, és possible que ho desconeguin, sí.
Segur que els oients ja saben de què parlem quan els diem que està en marxa la travessia dels 8.000, però, Gavi, recordem una plana web per tal de completar informació, a banda de consultar aquesta revista Oxígeno, que, recordem, per a tota Espanya està donant a conèixer aquesta formidable iniciativa.
Sí, s'han quadruplicat o quintuplicat les visites a la web, afortunadament, des que he fet aquest article. La web són les www.travesiades8000.com. Com és en valencià, travesies amb dues S's.
Doncs, Gabi Sanchís, enhorabona per tota la faena i tota la gestió per tal d'aconseguir que, en primer lloc, el projecte Travessia dels 8000, però efectivament de rebot tota la comarca estiga present en eixa publicació d'àmbit nacional que és Oxigen. Enhorabona i moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Quique.
Xerrem divendres a l'hora del medi ambient.
Així estarem.
Maybe I didn't treat you. I què millor que abans de cloure el programa recordar què és el que deia el propi Juanjo Alonso, expert en senderisme i muntanya, redactor de la revista Oxígeno, al voltant de la seva presència en aquestes comarques. Anem a presumir una miqueta d'allò que destacava Juanjo Alonso.
Bueno, la primera impressió és muy, muy, muy agradable, es muy gratificante. No ya porque me haya sorprendido, porque bueno, pues la provincia de Alicante ya sé que es montañosa, tiene una variedad de contrastes que siempre es interesante, te puedes encontrar en cualquier lugar pues matices culturales, patrimoniales, un contacto con lo que es la cultura rural que ha habido en el interior de Alicante, eso es continuo. Pero ha sido muy agradable por la combinación, pero bueno, ha sido pues eso, muy, muy, muy favorable. Quizás a nivel nacional o incluso para fuera de España, porque esto es un proyecto muy interesante incluso para gente que viene a la costa de Europa y también así habrá que destacarlo porque está aquí al lado de muchísima gente, muchas personas que vienen a la costa, pero en España lo que nos pasa a todos generalmente cuando buscas un destino de actividad o cualquier tipo de destino, incluso dentro de España, te deja llevar pues por los lugares más famosos. Si vas al norte, pues Picos de Europa, porque es parque nacional, lo más conocido, lo que más se divulga. Y ahí los medios de comunicación tenemos mucho que ver. Desde la gente de la provincia de Alicante, el montañero, el aficionado un poco al ir con la familia, un poco al territorio de montaña o de naturaleza, de medio ambiente, pues quizás se deja más llevar pues por lo más conocido, la Sierra de Aitana, pues Campana, los sitios un poco claves, ¿no? Un poco etiquetados cuando buscas en cualquier sitio a dónde voy, ¿no? Entonces, por eso estos proyectos son interesantes para destacar otros lugares, para enseñar otras opciones que son también muy interesantes y no se conocen si no se los cuentas a veces a la gente, porque muchas personas no tenemos el tiempo o no tienen el tiempo para rebuscar, indagar qué se puede hacer, ¿no? Y sobre todo el proyecto es muy interesante porque le puede dar al usuario, a quien venga a conocer el territorio, la opción de hacerlo a la carta. A mí me parece que es una de las novedades más importantes de este proyecto, que las personas vienen, se cogen su macutito, hacen las etapas, les preparan los sitios de dónde comer, dónde dormir. Entonces, la persona que venga, el turista activo, solo tiene pues que venir con disposición, ¿no? De conocer, de descubrir y ganar de convivir, ¿no? Con el territorio y con lo que le van a ofrecer. Eso es una novedad que hasta ahora es única en España. No hay ese tipo de proyecto de senderismo. Hacen cosas en bicicleta de montaña. Yo creo que el senderismo es una novedad.
I no volem cloure aquesta visió d'arrel sense recordar-los que al Centre Cultural d'IBI es pot visitar la mostra de la Bienal Art Nostre. Ja saben, eixe projecte cultural que reuneix el millor del palimpsest artístic de la comarca i de més enllà. Una iniciativa que va posar en el seu moment en marxa Josep Albert Mestre i que ara la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat ha recuperat amb una iniciativa que no només recorre els municipis de la Mancomunitat, sinó que també viatja a altres com Ibi, Onil o Bocairent. Al llarg d'aquest mes es podrà visitar, ja ho saben, al Centre Cultural d'Ibi. Fins ací el programa d'avui. Gràcies per l'atenció parada. Ja saben que poden trobar més informació a la teua web de notícies www.radioalcoi.com. Bona vesprada. Ganes d'estimar, tan viure un món preciós, per...